Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 5, us informa Pau Massip. Els Mossos d'Esquadra han detingut l'home que s'havia trinxerat armat en una casa abandonada als afores de Riudoms, al Baix Camp. El vigilant de seguretat ha resultat ferit en un intercanvi de trets amb els agents del grup especial d'intervencions cap a 4:45 de la tarda. De fet, els periodistes que esperaven en una rotonda propera han pogut sentir fins a una desena de trets i s'han parapetat darrere dels cotxes policials. L'home, armat amb diverses armes i expert tirador, havia ferit inicialment 3 treballadors de l'empresa Securitas a Tarragona i després un mosso d'esquadra en un control mentre fugia. El servei d'emergències mèdiques ha atès el pistoler i li ha hagut de fer un torniquet i ara un helicòpter espera per endur-se'l a l'hospital. Els Mossos demanen a la gent que no s'acosti a la zona per la seva seguretat i la dels agents de policia que hi estan treballant. Per això reclamen a la ciutadania que facin cas de les indicacions de la policia. A més, s'ha hagut de tallar l'autovia T11, cosa que està provocant embussos importants entre Reus i les Borges Blanques. I fons de la Conselleria d'Acció Climàtica han explicat a Ràdio Estel que les esmenes presentades al Parlament al decret de desplegament d'energies renovables no modifiquen l'esperit original de la llei. Ho diuen en referència a la proposta que els parcs eòlics es puguin fer a només 500 metres de qualsevol població i no a un quilòmetre tal com estava previst inicialment. Esquerra Republicana i Junts per Catalunya han decidit canviar el decret de desplegament de les energies renovables al seu tràmit parlamentari, procediment que està en marxa tal com detallen des del Departament a aquesta ràdio. El decret aposta també per evitar l'afectació dels connectors ecològics i ara l'esmena diu que només es minimitzarà. I la doctora Victòria Fumador, pediatra de Sant Joan de Déu i especialista en malalties infeccioses, ha explicat en una entrevista a l'Estel Migdia que la vacunació dels menors suposarà un doble benefici per a la societat.
És una protecció individual i és benefici d'aquest grup de població i després perquè realment hem de protegir també la resta de població i si els altres es vacunen i aquests no, doncs el virus continua circulant en aquest grup i pot mutar, canviar, perquè continua en l'ambient i contagiar a les persones més grans.
Recordem que demà arrencarà la vacunació dels menors que tinguin entre 5 i 11 anys i segons les últimes dades recollides pel Departament de Salut, fins ara ja s'han demanat 45.000 cites per començar a posar les primeres injeccions. Ahir la Generalitat, de fet, va rebre les primeres 234.000 dosis de la vacuna pediàtrica de Pfizer, la que es posarà als menors. I en tribunals a Lleida demanen més de 18 anys de presó per a un jove acusat d'assaltar i abusar de 5 noies pels carrers de la ciutat. L'Audiència de Lleida acceptat prorrogar la presó provisional del jove de 24 anys, que va ser arrestat el gener de 2020. El proper 11 de gener, l'acusat complirà 2 anys en presó provisional i l'audiència ha acceptat la petició de la Fiscalia perquè segueixi entre reixes fins al dia del judici, en considerar que existeix risc de fuga i destacar que els fets poden implicar penes altes de presó. El Ministeri Públic demana que es condemni al jove de 18 anys i 9 mesos per 5 delictes sexuals. El judici es farà a l'Audiència de Lleida el 9 i 10 de març de 2022. I ara els esports amb Carla Buigas.
En una hora arrenca el partit entre el Barça i el Boca Júnior amb motiu de la Maradona Cup, un partit que comptarà amb la presència dels jugadors blaugranes menys habituals i amb la tornada de Dani Alves al terreny de joc amb la samarreta blaugrana. Estarem pendents de com avança la prèvia del partit i a les 6 de com avança el partit en si. I pel que fa a la Copa del Rei, a les 9 l'Espanyol s'enfronta al Cristo Atlético de Palencia. Vicente Moreno compta a que ha fet rotacions a l'equip. Ha donat descans a Adrià Pedrosa, Raúl de Tomàs, Diego López i Keidi Vare. Els blancs i blaus intentaran trobar la victòria per classificar-se a la competició després de la victòria en la primera jornada davant els Solares. També a les 8 és el torn del Girona que visita el camp de l'Osca. Ho ha de fer amb 2 membres menys a la plantilla que han donat positiu en Covid-19. Es tracta d'un jugador del primer equip i un membre de l'estaf tècnic. Mitchell no comptarà amb Bernardo Juanpe i Estuani, però sí amb 5 jugadors del filial que són Dauda, Suleiman, Artero, Alex Sala i Monjonel. En bàsquet, avui nova jornada de l'Eurolliga. El Barça s'enfronta a les Estrella Roja de Belgrat a les 7 de la tarda i lluitarà per mantenir el lideratge en solitari a la competició. L'Estrella Roja ve de guanyar el Zenit i l'Olympiacos en l'última jornada.
Gràcies, Carla. Més notícies d'aquí una hora al Punt i Seguit amb Pere Juventí Balcells. Us deixem ara amb el Tot anirà bé de Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Cuando llega el frío, mis huesos y articulaciones lo notan. ChondroHelp, de Laboratorios Marnis, contiene una alta concentración de condroitina, glucosamina, colágeno, ácido hialurónico y vitamina C. Disfruta de la movilidad de tendones, ligamentos y cartílagos. Compra ahora ChondroHelp y llévate de regalo Mialtrim para complementar y favorecer tus músculos, huesos y articulaciones. Recuerda, pide tu pack 2x1 ChondroHelp y Mialtrim en herbolarios y para farmacias adheridas a esta promoción. Más información en marnis.es.
Els murs de la salut mental afecten a tothom. Ajuda'ns a trencar-los. El 19 de desembre col·labora amb la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio per la salut mental. La Marató que trenca murs.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Són les 5 i 6 minuts. Estem aquí al Tot anirà bé. Això és Ràdio Estel. És dimarts, és 14 de desembre i estic francament impressionat per la nostra convidada perquè té una història molt xula. I ve a explicar-nos una història molt xula. El que passa és que vostès probablement ja la coneixien perquè ha estat col·laboradora d'aquesta casa durant molt de temps, com a Perica, que és una cosa que em fa molta gràcia. Meritxell Àries, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Contenta, no?
Molt contenta de tornar, la veritat.
És veritat que estic veient que la com es diu? La
suadera?
Gràcies. La suadora que porta és blava i blanca.
Sí, sí.
Com
sí.
L'espanyol.
Com l'espanyol. Discant i l'espanyol va molt lligat.
Ah, sí?
Eh? Sí, sí, sí.
Però hi ha un punt realment en comú,
sí,
eh?
Sí, de fet, col·laborem i estem a les fanzons, ara no per la pandèmia, però, però sí. Cada 15 dies, quan juguen a casa, estem allà amb els gossets. I...
Sí, que bonic, sí, sí. Que bonic. És que anem a parlar d'una cosa molt xula ara aquí al programa. Anem a parlar d'aquestes teràpies que es fan amb animals. És una cosa que sempre ens ha cridat molt l'atenció, no? Com millora una persona amb el contacte amb l'animal. Els gossos són clarament un dels grans referents des del punt de vista de la teràpia, no?
Sí, sobretot perquè són fàcils, no? Els pots portar tot arreu, no fa falta que mobilitzis el personal, aleshores és un animal que tenim més a l'abast.
Com arribes a aquesta història? Com t'hi acabes dedicant, això?
Bé, jo soc mestra d'educació especial i treballava a l'Institut Gutmann. El 2004 van començar a fer teràpia amb gossos a l'hospital i allà m'enamoré. I vaig canviar de feina.
Qualsevol gos serveix per això?
No, 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 no. Ni qualsevol gos, ni qualsevol cavall, ni qualsevol lleó marí, ni... No, 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 no.
Com se sap quin gos? És per raça o és per
no,
gos?
No, és per entrenament. Cada gos, inclús 10 gossos de la mateixa raça, i cadascú és únic.
Uh-huh.
I cadascú té les seves qualitats, les seves característiques, i li ha d'agradar. Si no li agrada, anem malament.
Quan llegia, al respecte, m'ha cridat molt l'atenció això de la figura del gos psicòleg.
Bueno, jo intento sortir d'això, eh? O sigui, atribuïm a vegades... atribuïm coses als animals que no es mereixen perquè no és la seva feina. La feina és nostra, els terapeutes són nosaltres, i ells no mereixen que tenir aquesta càrrega a sobre. No?
Però no, jo no tinc cap intenció respecte. No. T'estic dient que simplement he llegit al respecte. En qualsevol cas, quan es parla de gos psicòleg, m'imagino que és quan un taxista també et diu avui estic fent de psicòleg.
Un cambrer,
és a dir,
tal qual.
Que entenc, sí, no li estic atribuint cap mena responsabilitat al gos. Estic entenent quina és la utilitat que del gos pot fer una persona que té en un moment donat un problema, no?
Sí, a més, saps què passa? Que amb els animals hi ha com una connexió estranya que moltes vegades amb les persones no tenim, i aleshores, bé, és un canalitzador molt important per nosaltres.
Els gossos, no tots, però hi ha gossos que efectivament tenen com una mena de sisè sentit a l'hora d'entendre les emocions de les persones, no?
Sí, 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 és així. I no només gossos, eh? Hi ha animals que per si mateixos moltes vegades dius, però si això no t'ho he ensenyat, no?
Ja. Sí. Que curiós, eh? Sí. Mònica Goya. Hola, Mònica.
Hola,
ui, t'hauràs d'apropar molt més.
Estic agafa, molt lluny.
Agafa el cavall i vine al galope.
Ja estic al costat.
No, t'has de posar més a prop
més
del micro.
Encara.
Clar,
aquí.
Es tracta que t'escoltin bé.
Bueno, ara m'escoltes?
Ara t'escolto estupenda. Veig que... Com has
bona
vingut?
Tarda.
Com has vingut?
En taxi.
En taxi. Podries haver vingut amb cavall?
Està una mica lluny i els meus cavalls ja tenen prou feina.
Quants cavalls en tens?
8.
8 cavalls, eh? Sí. Què fa el cavall a la vida d'una persona que té problemes, no? Com ens pot ajudar un cavall?
Bueno, jo estaria una mica en la línia d'ella, és el terapeuta. ¿Vale? El cavall és l'ajuda que té el terapeuta. Per què? Perquè el cavall té unes característiques etològiques, que seria com la psicologia de l'animal, que el fa ideal per ser terapèutic, però de per si un cavall no és terapèutic, perquè si no les hípiques estarien plenes de gent superequilibrada i saníssima.
Ja, és veritat,
no és el cas.
Igual que,
els gossos. No és el cas. Tu el que fas és aprofitar aquesta part etològica que t'interessa per treballar amb la persona per poder beneficiar la persona.
Us veig a les dues com molt susceptibles amb aquest tema, si em permeteu.
Que...
No, però deixa'm explicar-te, ho dic perquè el plantejament del programa no és en absolut aquest.
Sí.
És a dir, jo no en tinc ni idea d'això. Ni idea. És la primera vegada que parlo amb persones que treballen amb aquests animals, però és com si estiguéssim molt escamades amb aquesta qüestió. Per què?
Sí, perquè estem, jo crec, que estem una mica fartes del titular el perro que sana, los animales que curan, i és que no és cert.
És que no és cert.
No és així. O sigui...
Però ja s'entén que efectivament allò respon a una teràpia de professionals, en aquest cas vosaltres, no? Que utilitzeu, i dic en el millor dels sentits, a l'animal, perquè m'imagino li transmeti tota una sèrie de sensacions als nens o adults amb els que esteu treballant, no?
És que no és només sensacions. O sigui, jo crec que hi ha una vessant, almenys en el cas del cavall, eh? Jo parlo del cavall, que és el que entenc.
Mm-hmm.
En el cas del cavall, estàs parlant de coses que estan claríssimes, per dir-ho d'alguna manera.
Quan científicament comprovades.
Científicament comprovades. Vale? De fet, nosaltres no estem inventant res. El que estem fent és agafar diferents ciències, com la psicologia, l'educació, la pedagogia, la fisioteràpia, la teràpia ocupacional, i ho aprofitem en aquest cavall, o en aquest cas amb els cavalls, perquè tenen unes condicions que permetren això.
Clar, clar.
Vale?
Anem, per cert, no dic que la Mònica Goya és presidenta de l'associació EPONA, que es dedica a la equinoteràpia, no? Efectivament. Perquè ho entenguem bé, no? És a dir, amb quines persones és adequat treballar amb animals? Per exemple, hi ha un tipus de persona o hi ha un tipus de malaltia, de trastorn que d'alguna manera es vegi afavorit amb els animals?
No, el que es fa sobretot és adaptar els objectius que necessitis a la presència de l'animal. Per exemple, t'ho poso fàcil, una persona que no pot moure la part dreta del cos, que és en aquest cas una hemiplegia, li fan una rehabilitació amb una pilota de bòbet, d'aquestes blaves grans
una
de gimnàs,
una fitball.
Mm-hmm. Li posen el braç i vinga, braç a la dreta, braç a l'esquerra. Ara imagina't que aquesta persona està raspallant un gos.
Ah, que bo!
Res a veure, no?
Clar.
Ni la motivació, ni el...
Ni el bon rotllo, ni el que transmet l'animal, no?
Aleshores, en aquest cas, qualsevol... que és un exercici superfàcil, no? Qualsevol gos val? No. Un gos que ha d'estar quiet, no pot reaccionar, no es pot girar, no pot... No? O sigui, ha d'haver un entrenament d'aquest gos i, a més, el gos ha de ser un gos preparat per, en aquest cas, per raspallar, que és el més fàcil del món, però en altres casos, doncs, per, inclús per rebaixar una mica l'espasticitat de les cames, no?, per exemple.
Que interessant. I amb el cas del cavall?
Clar, en el cas del cavall, el ventall és amplíssim i dependrà molt dels professionals en els que comptis amb l'equip.
Ja.
Vale? Jo, si no tinc un fisioteràpia, no agafaré casos físics. Si no tinc un educador social, no agafaré casos socials. Si no tinc un psicòleg, no agafaré problema psicològic.
Ja.
Perquè això de fer-ho tot està molt bé, però tu no tens capacitat de tenir tots els coneixements. Lo interessant és treballar en equip.
Ja.
I després tenir els cavalls preparats per lo que diu ella. Perquè un exemple físic que posava ella, doncs jo diria el mateix, si jo vull treballar a l'arc del braç, si vull treballar a l'arc del braç, fer aquest exercici és molt pesat.
Està fent...
Cert? Pujar i baixar el braç.
Exacte.
Però si jo et dic, agafa aquesta rama que li donarem de menjar al cavall, està fent una feinada molt més forta, ell s'ho està passant bé i li estem fent que sigui útil.
No te n'adones, en realitat. Estàs fent un tractament sense adonar-te.
Exacte.
Ja.
O sigui, ells venen a divertir-se i a passar-s'ho bé.
Ja.
El problema és el terapeuta com s'ho farà.
Clar.
Però amb els nens és a través del joc. i amb els adults a través de la motivació de lo que ells li agradi.
Clar.
I en funció d'ell agafarem un cavall o un altre, depèn de lo que vulguem fer.
O un lleó marí, no?
Exacte.
Andrea Ibáñez, com estàs, Andrea? Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. L'Andrea Ibáñez és la presidenta de la Fundació Río Safari Elche. És pionera al món amb teràpies amb lleons marins. Cuéntanos, Andrea, ¿cómo son esas terapias?
Bueno, pues yo estoy de acuerdo con mis compañeras, lo que comentan, pero eso, yo creo que el animal es una herramienta motivadora, ¿no? El animal nos sirve para captar la atención del paciente, ¿no? Trabajamos en muchos momentos con niños que están hartos de acudir a sus centros de terapia, con sus terapeutas, y bueno, a veces se les hacen un poco cuesta arriba este tipo de terapias, ¿no? Y bueno, lo bueno que tenemos nosotros es que tenemos un aliado, un coterapeuta, como le llamo yo, que es el animal que tenemos al lado, que despierta muchísima motivación, y por lo tanto tienes la atención ahí del pequeño o del beneficiario a tratar, para sacarle todo el jugo que, pues eso, que depende ya del terapeuta, ¿no?
Claro.
Lo que se haya planteado como objetivo en esa terapia o de lo que quiera tratar, ¿no?
¿Por qué leones marinos? ¿Cómo son los leones marinos?
A ver, nosotros elegimos leones marinos porque era el animal que teníamos en nuestras instalaciones. Vimos que permitía un contacto estrecho, muy bueno con las personas, y dijimos, bueno, ¿por qué no utilizar este animal para beneficiar a los colectivos vulnerables de nuestra sociedad? Aparte, el león marino nos ofrece pues el trabajo en un entorno acuático, con todos los beneficios que la hidroterapia aporta, sobre todo a las personas que tienen problemas a nivel muscular.
Claro, y además que es muy especial, ¿no? Es un animal. Yo es que tuve la suerte una vez de coger un león marino. Claro, estamos más acostumbrados a los perros, no tanto a los caballos, pero también, claro, el caso de los leones marinos no pasa todos los días.
No, es lo que pasa, que es un animal simpático que despierta muchísima motivación. Además, es un animal muy curioso, está constantemente aprendiendo. Y bueno, depende del terapeuta que ya le eche imaginación a sus sesiones, y depende lo que tengas, el caso que tengas a tratar delante, pues ya puedes pues utilizarlo. Nosotros es que improvisamos dependiendo del caso que se nos presente, ¿no? Por decirte un ejemplo, pues hay veces que sí que es verdad que no hay que humanizarlos, son animales.
Ajá.
Pero nos encontramos con un niño que llevaba muchísimos años sin probar el agua, con lo importante que es la hidratación para nuestro cuerpo. El niño solamente tomaba refrescos, pero no había forma de tomar agua. Pues el simple hecho de fingir que el león marino daba sorbos de agua, de ponerle una botellita en el hocico y hacer como que estaba bebiendo agua, pues despertó, ¿no?, esa conexión que hizo que el niño a partir de ahí pues le diera la oportunidad al agua nuevamente.
Claro. Hi ha un vídeo viral, en aquest cas té un gos com a protagonista, apropant-se a un nen autista que es va fent marxa enrere, el nen es va endarrerint, el gos, evidentment, doncs, es va apropant, però amb molta calma, amb molt de carinyo, de mica en mica, i acaben junts. Clar, hi ha coses que probablement això només ho pot fer un gos. Segur, un gos, un animal, vull dir, no sé, Meritxell, què penses?
Jo és que crec que... Ai, perdó.
No, Didi, por favor, i luego Meritxell.
No, que penso que los animales no nos juzgan, ¿no? Y creo que es muy importante, ¿no? Las personas con los animales pues se relajan de una forma especial y hay una conexión especial, pero por eso, porque estamos ahora mismo en una sociedad muy llena de prejuicios, nos juzgamos unos a otros por nuestra forma de vestir o por nuestra forma de actuar, y los animales no hacen esto, ¿me entiendes? Entonces yo creo que estas personas a la hora de trabajar pues sienten esa conexión, ¿no? Esa mirada de seres vivos que no te juzgan.
He tingut la sensació que quan parlava d'aquest vídeo el coneixíeu. Meritxell, tu el coneixes, sí. No? Aquest vídeo és preciós, sí, sí, aquell sí, vídeo,
sí.
No?
Sí, a més, aquí es nota realment el que parlàvem, no? I just el que l'Andrea deia. Hola, Andrea, soy Meri.
Hola, cariño.
A ver si vengo a verte, ¿eh? Ya queda poco.
A ver, ya toca.
Just en aquests vídeos és quan es veu realment la capacitat que té un animal, no? Aleshores, nosaltres l'únic que fem és agafar aquesta capacitat i transformar-la per arribar a l'objectiu que nosaltres volem, potser, no? Així una mica, així, a lo ràpid. Aleshores, hi ha moltes vegades, jo supongo que no s'ha passat a les 3, però hi ha moltes vegades que hi ha vegades veig reaccions que té el gos o i et quedes, no ho entenc, o sigui, per què estàs fent això, no? I potser resulta que en aquell moment estava parat davant d'una persona, d'un dels nens, i resulta que el nen estava tenint un atac epilèptic i el gos ho havia detectat.
Però això, els que tenim gos, ens adonem perfectament que tenen una manera de sentir que va més enllà del que nosaltres veiem, o el que nosaltres sentim. És a dir, que tenen tota una sèrie de sisè sentits, anem a dir-ho d'aquesta manera, no? que et capten. El meu gos, jo visc amb un setè, i el meu gos, quan arribo a baix, sap que estic arribant, i són 7 pisos més avall. Com ho fa? Doncs no ho sé. Però comença a córrer per tota la casa. Clar, són animals diferents i tenen sentits que nosaltres no acabem d'entendre, no? Però que ho veiem, això, no?
És així, és així. Aleshores, la feina és nostra per saber canalitzar això, no?
I els cavalls?
Els cavalls, en lo que deies tu ara, pues, clar, el que t'aporten, jo aniria més enllà que ella. O sigui, els cavalls, com són preses, està implícit en la seva necessitat de supervivència saber llegir a l'altre. ¿Vale? Perquè si jo estic en llibertat i sóc una presa i tu te m'apropes, jo tinc que ser capaç de llegir el que em faràs. Si ets perillós, si no és segur...
Sí, és un animal molt observador.
I molt empàtic.
Clar,
és molt observador perquè ho necessita per la seva supervivència. Llavors, si ell troba que no hi ha coherència a la persona que té davant, no s'aproparà. Llavors, què té de màgic, això? Que, sobretot en els casos socials, que són els meus, un nano, convertir-lo, fent-li modificar la seva conducta, és molt complicat. Però aquí ho fa el cavall.
Estava pensant una cosa, i m'imagino que això us passa a les tres de diferents maneres, no? Que, clar, efectivament parlem de que el cavall té una manera de sentir diferent a la humana, la que, per molt professional que ho sigui, doncs hi ha coses que no les capta. M'imagino que determinades reaccions de l'animal també són informació per vosaltres, envers la persona, no?
Clar.
Totalment.
Totalment.
Clar. De fet, és la nostra feina.
Sí.
Saber llegir l'animal per saber què ens està dient també de la persona.
Fora, eh?
Clar, clar.
Esteu flipant, no? Anna, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, Àngels,
hola,
com esteu?
Encantada de sentir aquestes persones.
Sí, a mi m'agradarà més que et canviïs la mascareta. A veure si li podem portar una mascareta de les altres, perquè no s'entén res amb això que estaves
però
dient.
Aquesta és la bona, eh?
Aquesta és la bona per anar per la vida, però per parlar davant de la ràdio no. És més bona la que porta l'Anna.
Sí, ja. Sí,
però és de colorins, eh? No es veu per la ràdio, però és de
l'art de Sant Martí, pràcticament. Escolteu-me, al·lucinant, no? Això, les teràpies amb animals, eh?
Sí, és molt... Jo veig que ara, no sé ja de què heu parlat, perquè veníem i no us estàvem sentint, però vaig llegir l'altre dia no sé on que ara deixaven entrar gossos a les residències d'avis.
Sí, bueno, fa anys.
Perquè diu que els hi van fantàsticament.
Sí, sí. Fa molts anys, inclús a hospitals, avui en dia. Nosaltres estem anant a Coratxan, hi està Vall d'Hebron, Sant Joan de Déu, l'Hospital de Mataró, a Can Ruti, vull dir, no, ja no és una cosa només d'escola, sinó que...
Perquè no parlem una mica de qui sou vosaltres, és a dir, perquè efectivament estem parlant dels animals, quan en realitat mereix tota una entrevista cada una de les associacions que representen les persones que ens acompanyen. Realment és molt bonic la feina que feu les tres. Meritxell, l'associació Discan, què sou, què feu?
Bé, nosaltres fem gossos d'assistència i intervenció assistida amb gossos. Vam començar fent amb animals, de fet, bueno, aquí ens vam conèixer amb l'Andrea perquè fèiem formació a Fundació Rio Safari Elche. Fa molts anys, eh? Estem parlant de 2010, o sigui, ja fa 11 anys. I bé, nosaltres portem des del 2007 fent gossos d'assistència per persones amb discapacitat. Estem acreditats per fer les 5 tipologies de gossos d'assistència que existeixen.
N'hi ha 5.
A part del gos pigall, hi ha gos de servei per persones amb discapacitat física, gos d'avís per persones amb diabetis, sobretot, gos senyal per persones amb discapacitat auditiva i gos d'autisme per persones per nens amb trastorn de l'espectre
no?
de l'autisme. Sí, aquest és un altre tema que és... Bueno, és un meló molt gran.
Tots,
sí.
totes aquestes... perquè són gossos que desenvolupen...
Sí, clar, això és una altra història, perquè això és... Nosaltres preparem el gos i l'entreguem i aquella persona es quedarà amb aquest gos tota la seva vida.
Uf! Clar, jo tenia molt clar allò de la persona cega.
Exacte.
Però no sabia tot això. Una persona amb diabetes, per exemple?
L'avisa de les baixades de sucre.
Sí.
superimportant
que
a la
fort,
nit.
Sobre que bo, sí, no? Sí, 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 sí. Ah, i ho sabies, Àngels, tu?
Sí, perquè jo he estat bastants anys en una escola de discapacitats i, per tant, el tema aquest dels gossos que venien a buscar els nanos un cop a la setmana, venien... I els de la diabetis, bueno, és fantàstic, és que estic emocionada perquè...
És bonic, eh?
És preciós, és
bonic,
preciós.
És bonic, és bonic. Epona Equinoteràpia, l'associació Epona, qui és exactament Epona?
Epona és una associació sense ànim de lucre, portem des del 2004, ja treballant, ja ha plogut.
Sí, eh?
Ja ha plogut prou. La veritat és que vam començar amb molta il·lusió, jo sóc educadora social de formació de base... Llavors vaig veure una experiència amb nanos, amb cavalls, i vaig pensar que el que jo trigava un any aquí s'estava aconseguint en dues hores i vaig veure el filó. Jo no m'havia pujat mai un cavall.
Ja.
I vaig dir, pues...
Ara sí, no?
Home, i tant.
Home, m'imagino.
I tant. El que passa és que no et creguis, jo disfruto més el cavall peu a terra que pujada.
Ah, sí?
Sí.
Per què?
Perquè em transmet molt més.
Que bonics que jo són
estic,
els cavalls.
Però jo quan estic a dalt no li veig la cara.
Yeah.
I estic en una situació de superioritat. I no m'agrada.
Mira, has heretat d'ells l'empatia amb l'animal,
sí,
no?
Sí, a mi m'agrada estar al mateix nivell. I, de fet, els nostres cavalls... Jo sóc la representant sindical dels cavalls. Llavors, els cavalls no treballen més de dues hores i mitja, no estan mai lligats, tenen que viure sense quadres, amb manada, menjar tot el dia, res això de menjar tres cops al dia, res que els faci mal, tenen que col·laborar. Jo necessito un cavall entregat perquè realment sigui terapèutic, perquè un cavall tens no ho és.
És que si no, no funciona.
No funciona, no, funciona. No és teràpia. I, a més, clar, el problema de la equinoteràpia és que al principi la gent es pensava que era passejar nens a cavall.
Ja.
No es tracta d'això.
I no, no.
Vale? Llavors, el que et deia abans, necessites un equip que abordi cada problemàtica des de la seva
vessant
i aprofiti les condicions que li dona el cavall.
Uh-huh.
A nivell físic, jo et diria que no hi ha cap animal, o sigui, no hi ha cap màquina a fisioteràpia que faci el que fa un cavall. Mm. Vale? Quan tu estàs a dalt, el cavall t'està donant 120 impulsos a tota la teva musculatura. T'està fent ajustes tònics a tot el cos. A més, t'està fent massatge, a més, t'està donant calor, perquè està quasi 39, i t'imbueix la locomoció humana. Perquè quan tu estàs muntat al pas, estàs fent el mateix moviment que fas al caminar. Què és important d'això? Que gent que ha tingut una lesió neuronal i ha perdut aquesta marxa,
clar.
La pot recuperar. Nosaltres hem tingut gent amb ictus que ha arribat en cadira de rodes i ha sortit caminant. No és un miracle. El cervell ha après aquest moviment a l'inrevés, perquè és molt difícil fer això de manera harmònica sense un cavall.
Espectacular, eh? Estem flipant a vosaltres avui. Quina sí, cosa tan bonica. Andrea, explica'ns Rio León... Ai, Rio León Safari. Mira, m'ha traït el subconscient. Rio Safari Elche, pionera al món amb teràpies amb lleons marins, no?
Así es. Sí, nosotros tenemos la sede en Alicante, en Rio Safari Elche, como bien has dicho. Y bueno, constituimos nuestra fundación en 2006, hace ya 15 años. Ya colaborábamos con proyectos de conservación de especies amenazadas. Nosotros pues reproducimos especies que lamentablemente en sus hábitats naturales pues tienen el tiempo contado si no cambia nada al respecto. Por ejemplo, el orangután de Borneo está desapareciendo drásticamente en Indonesia por el dichoso aceite de palma. Y bueno, como te he dicho al principio de la entrevista, pues tuvimos como novedad el león marino y decidimos, pues ¿por qué no?, sacarle más partido al contacto que permitían con las personas. Y de ahí nació el proyecto TAO, que significa terapia asistida con otáridos.
Qué bueno, ¿eh? Qué cosa más bonita. El que no m'ha explicat la Meritxell Àries en els minuts previs a començar el programa, quan encara no havia arribat la Mònica, que ella coneixia bé aquest estudi perquè ha estat col·laboradora durant molt de temps del programa
Montperico,
que també ha estat jugadora de l'Espanyol. El que no m'has dit és que ha organitzat una penya que es diu Penya Perica Happy Animals.
La primera penya animalista de la Liga.
Però això és meravellós.
Sí.
I per què no m'ho expliques, això?
Bueno, perquè no dona temps a tot.
Ara sí. Què és la penya Perica Happy Animals?
Doncs mira, jo sóc sòcia de l'Espanyol des de fa molt de temps.
I
no?
Jugadora.
Exjugadora de l'Espanyol, ara dels veterans. I bé, vam crear una penya, com, bueno, com el que t'he comentat, no? Que nosaltres col·laborem amb l'Espanyol i estàvem fent fanzons en el moment en què el Covid ho permetia, és a dir, abans que existís, i vam veure com que hi havia molta gent que li agradaven molt els animals i que venien a la carpa i preguntaven i s'interessaven i vam dir, ostres, aquí hem de crear una penya ja. I ja està, i la vam crear, Penya Perica, Happy Animals, que és una, la primera penya animalista de la Lliga, no n'hi ha cap altre, cap club.
Que bonic, no? Mm. Que bonic, no? L'Àngels i l'Anna estan flipant,
sí,
avui.
Sí, sí.
Que sí?
No, perquè és que això dels animals és un tot un món, eh? Mm. Quan ho comences a descobrir... Jo tinc una gata que, evidentment, no té res a veure...
Tens amb una
que,
gata?
Una gateta, que és el que estan explicant...
Però... Com es diu la teva gata?
Lola.
Lola.
Però quan que jo no volia tenir animals a casa i al final el que passa amb els fills, que, bueno, un gat.
I quan vaig... de la gata Lola, no?
Eh?
No era la gata Lola, sí, no?
Sí, sí,
sí, sí.
Bueno, i quan vaig tenir la gata, vaig pensar, ostres, però és que si jo hagués sapigut el que és tenir un animal a casa, l'hagués tingut des del primer dia. Des de néixer. Perquè és que, de veritat, i això que és un gat, que els gats... són molt seus i... Però d'un-hi-do el que t'aporta un animal, eh? I estan, vull dir, no tenim problemes de salut ni res d'això. El que t'aporta un animal és que és una passada.
A mi els gats m'encanten.
Sí, és que és una passada.
És un amor desinteressat.
Exactament. Sí, sí.
A mi m'encanta per el tipus d'amor que et donen.
Sí.
Perquè el gos, encara que tu el tractis a patades, te continuarà sent l'amo.
Això sí que és un amor.
Un gat, no.
No.
No és amo.
No, no.
Un gat la deixa quan ell vol.
Quan
s'enfada... Jo que he tingut gats i gossos, perquè he tingut de tot, per mi la diferència és que un gos viu a casa teva. Un gat, dius tu, a casa
seva. Sí, sí, sí.
Tu formes part de la... No, no és broma.
Bueno, jo tinc
una teoria. No és broma, això, eh? Tu formes part de la seva casa i formes... Ets part del mobiliari urbà.
Jo saps la teoria que tinc? Els gossos són com els pares. Tu pots renyar els pares, enfadar-te amb els pares, que els pares sempre estem allà. Sí. Sempre.
Sí.
Els gats són els fills.
Són els fills.
Els fills només venen quan et necessiten. Que si que li facis un tàper... Que si,
li fas tàpers a la Lola?
No, però és com si fos un fill, també ve el fill a buscar el tàper, només venen quan els interessa i tu li dones tot l'amor, eh? Perquè tu tens el gat allà que li dones tot l'amor.
Però poden ser molt carinyosos.
I tant,
molt.
I tant.
A mi el meu gat m'abraça i me'l tinc que treure perquè no puc fer res fins que no l'abraço i estic una bona estona, eh?
Bueno, això d'estar al sofà i que se t'adormin les cames per no aixecar-te, perquè la tens a sobre, dius, bueno, un moment o altre m'hauré d'aixecar perquè ja pots...
Àngels,
per no molestar-la.
Tu no tens animals, Àngels?
Jo n'he tingut molts. Vinc de família que tenien cavalls de casa. La meva mare muntava cavall a pèl. Jo he muntat a cavall, però sóc al·lèrgica.
Ah.
Ostres.
Els pèls.
Sí, i va arribar un moment que era... o el gat o jo.
És que és un desastre, eh? Quan hi ha una persona al·lèrgica, als pèls dels animals és difícil.
I, bueno, jo em passava les nits assentada ofegant-me i venim, clar, no podem tenir més gats. No, hem tingut hàmster.
T'has provat amb un lleó marí, que no tenen pèl.
No, però et podria fer-ho.
Andrea, no és fàcil tenir un lleó marí a casa, no?
Però si tienen pelo, eh?
Ah, sí, tienen pelo, però mojado.
Es verdad. Exacto, como está mojado y brilla tanto, no parece que tengan, pero cuando los ves al sol sequitos, son como peluches.
Qué guapos son, eh? Yo recordaré toda la vida, el día que pude salir... Y mira, salí a un escenario con un león marino.
Sí.
Qué buen rollo que dan esos animales, eh?
Mucho, pero es verdad que llama mucho la atención eso. La gente se sorprende cuando los acaricias a contrapelo y te das cuenta de que efectivamente tienen pelo. Pero como les brilla tantísimo la piel cuando están en el agua, cuando salen del agua, pues la gente no se espera que sean animales con pelo. Pero...
Nosotros que somos gente informada, quiero decir, vaya, que trabajamos muy mitjà de comunicación. Estem al·lucinant una mica amb tot això que esteu explicant. Sí. M'imagino la gent, quan arriba per primera vegada, a vosaltres, com arriba? Recomanada pels metges o per algun familiar?
Hi ha de tot, hi ha de tot. Hi ha directament derivats de metges, de fisios, de serveis d'atenció temprana i també a nivell del boca a boca. Nosaltres mai hem fet publicitat.
M'imagino, Mònica, que hi ha gent que arriba com dient, ui, m'han dit que venga a ver a los caballos.
Clar, hi ha gent que no s'ho creu.
No?
Clar,
això.
I quan, de fet, nosaltres tenim... Jo tinc tanta seguretat que quan arriba qualsevol, jo sempre els dic, si als 6 mesos no hi ha canvis, borra't.
Ja.
Perquè vol dir que no està funcionant. O sigui, els canvis són reals i molt ràpids.
Jo m'ho crec.
Perquè estem parlant d'una sessió setmanal.
I on esteu? Aquí a Barcelona?
Estem al campus de la Universitat Autònoma, just darrere de l'Hospital Veterinari, al costat de les granges.
Sí, sí.
I Discan, on esteu?
Nosaltres, no, el centre físic el tenim a Santa Coloma de Farners, però les teràpies les fem a domicili i a centres. O sigui, actualment estem anant a Barcelona, Girona... Depèn.
Déu-n'hi-do.
On ho demanen.
Clar. Que guai. M'agrada molt el que feu. Som molt fans de vosaltres. Sí, ja us total, ho dic ara. Total. Qualsevol cosa que necessiteu. Andrea, un dia vindrem a Río Safari Elche.
Ojalá, te tomo la palabra.
Y vamos a ver los leones marinos. Es que son muy guays los leones marinos, ¿eh?
Venga, te espero y a remojo te quiero ver con ellos.
Ah, yo me remojo rápido, no te preocupes. Gracias, Andrea. Un abrazo, cuídate mucho.
Gracias, muy amable.
Hasta luego. Mónica Goya, qué guay. Feu una feina molt xula. Feu una feina molt sí. xula...
Molt satisfactòria.
Molt desconeguda, jo crec, també, eh? No? Però per això sí. avui n'hem volgut parlar aquí al sí. programa, perquè em sembla molt maco el que feu.
Sí,
no?
I es té que conèixer més, és veritat.
Oh, per això estem aquí.
El que passa és que, a veure, jo sempre ho dic que és trist, però això no es dona a conèixer perquè no mou diners.
Yeah.
Això no és un negoci. O sigui, el que planteja això com un negoci va malament. Yeah. Per tant, no es diu res.
Clar.
Però nosaltres ara mateix, sense cap publicitat, tenim 95 usuaris.
Déu-n'hi-do, no?
Entre setmana, més escoles, treballem en Consell Comarcal, en Justícia, amb els ajuntaments... Per tant, què vol dir això? A l'Hospital de Badalona, Salut Mental... Per què? Perquè es veuen resultats amb els usuaris. I han dit, aquí hi ha algú que funciona. I jo sempre vaig pensar això, que s'imposaria per l'efectivitat.
Clar, clar.
Perquè hi ha un canvi.
Enhorabona.
Gràcies.
Gràcies per venir. Meritxell, haurem de muntar una tertúlia aquí també, perquè Vinga. Vinguis al programa o alguna cosa, no?
Estaria molt bé.
M'encanta. Ets molt, molt perica, tu, no?
Sí, mira. Sí.
Però tot, eh? Va vestir de blanc i blau, ha muntat la penya perica Happy Animals, ha jugat a l'Espanyol...
Clar, és que, bueno, quan un és de sentiment, doncs això al final t'acompanya. No, és... i està molt bé allò de la penya, perquè uneixes futbol i animals i, bueno, és un, jo crec que és una unió molt maca.
Déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do, clar que sí. Gràcies, Meritxell, molt amable.
Gràcies a tu.
5 i 36 minuts. Què us ha semblat, això?
Bueno, fantàstic. Cada dia ens sorprens amb coses més maques
avui,
i més interessants.
Avui tenim una entrevista molt important.
Ah, sí?
I avui us la dic. Ah. De fet, la vam anunciar fa 2 setmanes. La setmana passada no vau estar aquí.
Però jo et vaig escoltar, eh?
Ah, sí? Vas que veure havíem... que no teníem tietes, vam tenir tiets.
Tenir dos iaios, vau tenir molt bé, sí, molt bé, us vaig escoltar.
Molt bé, molt bé, molt bé. No, avui, recordeu que vam estar parlant dels desodorants.
Ah, sí, és veritat.
Vam parlar que estàvem molt equivocats, que havíem tingut accés a un estudi en el que es deia que ho fem molt malament. Això de posar-nos el desodorant no es posa després de la dutxa. Deia l'estudi que s'ha de posar abans d'anar a dormir. Vam al·lucinar tots.
Sí, que vam al·lucinar, perquè vam dir l'endemà t'aixeca suat del llit, no?
Bueno, no sé, què fas tu al llit?
Bueno, no sé, però... A veure, ara estàs amb l'edredor allà. Això... I es...
Bueno, sí.
Doncs et gires
però
cap aquí, cap allà.
Però quants edredors tens?
Jo un.
Però per suar?
De plomilles.
De plomilles. Va, que fem una petita pausa, tornem de seguida, recta final del Tot anirà bé amb les nostres dietes. Fins ara mateix.
Ràdio Estel. Un i seguit. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, t'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Cada residu és una decisió. Tot el que consumim té una conseqüència. El reciclatge comença a l'hora d'anar a comprar. Evitem generar residus innecessaris. Tenim l'oportunitat de triar en quin món volem viure. Participa-hi i assegura un present i un futur millor per a tothom. En un món finit i en un context d'emergència climàtica, els residus són la nostra responsabilitat. Tria bé. Reciclem millor. Generalitat de Catalunya. Amb la col·laboració d'Ecoembes i Ecovidrio.
El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà. Les coses ben fetes.
A Catalunya tenim molts reptes. I només amb el talent de tothom podrem assolir-los d'una forma més conscient i sostenible. És l'hora que construïm un futur millor, més just i respectuós amb el planeta. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
T'imagines tornar a viure un Nadal sense la companyia dels teus? Això és el que els espera milers de persones grans que pateixen soledat no desitjada. Des de la Fundació Amics de la Gent Gran volem que aquest any tornin a il·lusionar-se. Dona ara i fes possible que puguin viure un altre Nadal. Entra a amicsdelagentgran.org.
Bon Nadal, bons desitjos i bona ràdio. El teu Nadal amb Ràdio Estel. Ràdio Estel us desitja bones festes.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Cinc minuts i arribem a tres quarts de sis. Per cert, us he d'explicar, Anna Àngels, que ara d'aquí una estona saludarem l'alcaldessa de Sant Feliu, perquè, a més, té un càrrec important dins el que és la Federació Catalana de Municipis. I avui Ràdio Estel ha tingut accés...
No ha passat.
No ha passat res terrible, però sí que hi ha hagut canvis sobre una qüestió d'energies alternatives i en volem parlar encara que siguin uns minuts per veure què és el que diu ella. Com esteu vosaltres?
Molt bé. Escolta'm, jo podré un minut explicar que l'altre dia vaig anar al Palau Sant Jordi a veure el Rafael?
Ja ho ha dit, venga.
I què vols afegir?
Pues que em va agradar molt.
El Rafael et va agradar molt?
Sí, no l'havia vist mai actuant directe jo.
Quina marxa aquell home, no?
Bueno, ja està una mica gran, eh?
Ja corre tant d'una
no,
salca. No
corre. No, es mou, ell mou les mans i mou tot, però corre no corre ja.
Ja.
Ja, pobre.
I tu, però et va agradar?
Em va agradar, va estar cantant 2 hores i 3 quarts, eh?
Ah, sí?
Però no va obrir boca.
2 hores i 3 quarts.
Només va dir, buenas noches, estoy muy contento de estar en Barcelona y hasta el año que viene.
Ah, sí? Tota no, la resta...
Tot era cantat, tu.
Ja. Ah, tenim Rafael? Ah, puja un moment més. Vine.
Dale,
és el tamborilero, no?
La va cantar.
El José Matos és un dia d'aquests, el farem entrar aquí, perquè ens expliqui aquest amor seu cap a tot lo relacionat amb el Nadal. Abans m'ha posat... Què m'ha posat abans?
Bueno, està bé, això, home.
Molt. Què li direm al noi de la mare?
Ai, que maco.
Molt maco. No, jo crec que ell ja està vivint ja intensament el Nadal, el José Matosas, no? Un dia farem un especial José Matosas.
Perquè és un José Matosas feliç.
És feliç.
Ha tingut una bona infantesa i un bon... Clar, home,
veus?
I aquí l'adivinadora.
Clar, si t'agrada el Nadal... No, però si t'agrada el Nadal, és perquè ho has passat bé a casa teva durant el Nadal.
Sí, estic d'acord amb tu.
Sí, escolta'm, què el pont?
Molt bé.
Ens heu
molt...
fet el salt, però jo total, estic un disgust.
No, però no disgust, és que van venir uns homes tan agradables.
Ens estimes més avui. Ens estimes
jo
més.
Jo us estimo molt
segur,
sempre.
Segur,
ens vas
segur.
Trobar a faltar.
Molt.
Està bé, això, que ens trobis a faltar de tant en tant.
Ja. Però ara estàvem fent comptes. La setmana vinent hi ha programa.
Vale.
Val? No, l'Àngel s'ho està apuntant tot.
S'apunta. Sí.
El dia 21 hi ha programa. El dia 28 no.
No,
el 28
perquè
hem d'anar a enganxar.
És el dia dels innocents.
Hem d'anar a enganxar llufes.
I hem dit que... Ah, sí? Encara ho feu, això?
Però jo m'ho vaig passar molt bé fent-ho quan,
ah, sí,
quan ho podia érem fer.
Molt bé. I després l'altra setmana sí que farem programa.
O sigui,
el dia 4.
Ah, val, que val? Podem portar nerviosa. La carta als Reis.
Podeu...
Ai,
sí!
Fem la carta als Reis,
fem
tu!
La carta als Reis.
Aquí davant del micro, podem demanar coses, no?
Oh, i tant, podem demanar fins i tot una entrevista amb els Reis.
Amb els Reis d'Orient.
Un moment, Reis.
I tant, de quins Reis vols Reis. Que parlem? Home, si vols, perdona, Felip VI seria una gran entrevista, deixa'm que et digui, a mi m'encantaria fer-la. Però, home, i tant, per què no?
No t'amagues de Pabla, no
res de dir.
No, home, una entrevista.
Bueno, una entrevista com per periodistes, totalment d'acord. Però
i
nosaltres...
la persona ha de ser interessantíssim.
Home, poder nosaltres li preguntaríem...
Penses que
li preguntaríem...
Poder li
preguntaríem coses que els periodistes no li pregunten, els periodistes, no encara que tinguem aquí davant un...
Això.
Hi ha coses que no pregunten, eh?
Escolta'm, però aquest mal rotllo que porteu avui, em pots explicar qui esteu?
No, que estem molt contentes.
Que
estem estupendes.
Què heu dinat
estem
avui?
Estem un restaurant que ha trobat ella en un carrer.
Ah, juntes. Us heu anat a dinar juntes?
No, ho fem cada dimarts.
Ah, no ho sabia, això.
Sí, home. Dimarts anem a classe al matí anem a buscar un restaurantet que ens sembli bé, dinem, sí. Fem una volta al Ruedo i cap aquí.
Ah, molt bé. I on heu anat a dinar avui?
Hem anat a dinar entre el carrer Sant Pere Més Alt i el sí. carrer Sant Pere Mitjà. Hi ha un carrer que té un nom carrer molt raro,
bou,
però que és un carrer molt estret. Hi ha un restaurant
Pere.
Molt agradable que es diu Cal Andreu.
Ah, que bé.
Apa.
Hem fet un menú allà, molt el senyor molt amable, molt amable.
I molt bé.
Molt bé.
Que
hem
bé,
menjat
no?
bé, molt bé. Fantàstic. Ens han demanat el passaport Covid, molt bé.
Teniu el passaport Covid?
Sí, enganxat amb el carnet d'identitat, perquè es veu que ara també te'l demanen, el passaport Covid i el carnet d'identitat.
Ah, doncs està molt bé, no? Està molt bé. Jo us deia que havíem de fer una petita pausa abans de parlar del nostre tema en qüestió, per una raó. Perquè avui hem conegut, és una notícia que ha sorgit d'aquí, d'aquesta casa, Ràdio Estel, que els nous parcs eòlics que es facin a Catalunya podran estar a només 500 metres de qualsevol població. Això és una novetat important, perquè fins ara estava inicialment previst a un quilòmetre. Tant Esquerra Republicana com Junts per Catalunya han decidit canviar el decret de desplegament de les energies renovables al seu tràmit parlamentari, on també s'ha decidit no ser tan garantista en la protecció dels connectors ecològics. Són algunes de les esmenes que s'han presentat i les que ha tingut accés, com diem, Ràdio Estel. Ens hem posat en contacte amb la conselleria i el que ens han dit des d'allà és que això tampoc significa un canvi tan important, però vaja, no és el mateix tenir un molí d'aquestes característiques o un nou parc eòlic d'aquestes característiques a 500 metres que un quilòmetre, que és exactament el doble. Hem volgut anar a buscar una reacció al respecte. I ara mateix ens acompanya l'alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat, que també forma part de la Federació Catalana de Municipis, Lídia Muñoz. Alcaldessa, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
A vostè què li sembla, això?
Doncs, en els temps d'emergència climàtica en els quals vivim, doncs, entenem que també calen mesures valentes i fortes en l'aposta per les renovables. I aquí, doncs, no només el territori de l'àrea metropolitana o el territori més dens a nivell poblacional, sinó doncs, a tot el país doncs, ha de fer un exercici no, de generositat i de voluntat en fer que aquest canvi, aquesta aposta sigui ferma i que realment doncs, hi hagi un canvi en la generació d'energia del nostre país.
Però sí, l'aposta no es toca d'estar a 500 a estar a un quilòmetre, ho deia, de cara a l'afectació possible que això pugui tenir envers el municipi. Evidentment, ningú no està dubtant de l'efectivitat d'aquestes energies o de la conveniència d'aquestes energies alternatives, sinó de la proximitat d'aquests parcs eòlics a les poblacions.
Sí, però més enllà de la proximitat, aquí el que el decret marca també és un espai de diàleg, un espai de relació on tots els projectes hagin de tenir un aval amb garanties i participació dels ens afectats. O sigui, no es tracta de prendre les decisions unilateralment, sinó que el decret també incorpora tota una sèrie de mecanismes perquè això no passi, no acabi passant, no? Situacions com les que en aquest curt termini pots pensar, no? De dir, doncs, està molt pròxim o no molt pròxim. Doncs. El que interessa és doncs, que hi hagi un gran ventall d'oportunitats per la instal·lació de projectes com aquests.
Ah, m'imagino que vostè que en sap molt més que nosaltres, és a dir, que efectivament ens pot semblar molt malament una cosa o no, però que vostès estan treballant amb això i en saben molt més que nosaltres. Dèiem que els canvis ara també permetran a les empreses no necessitar de la participació local en parcs inferiors a una potència de 10 megawatts, quan fa només dos mesos era de 5 megawatts. Finalment, abans els ajuntaments tenien plena capacitat de decisió pels permisos de parcs i ara segurament seran els consells comarcals. No? Aquesta és una mesura interessant també, alcaldessa.
A veure, jo el que puc parlar és pel coneixement que tinc, no? O sigui, que tampoc... o sigui, la lletra petita o l'aplicació posterior d'aquest decret és el que haurem d'anar fent seguiment, no? I el que interessa doncs, és que aquest desplegament doncs, pugui ser doncs, que abarqui doncs, els màxims projectes possibles. Igualment, més enllà d'aquest decret, el que interessa també són altres tipus de mesures d'una aposta ferma per una agència pública de generació d'energia verda, també doncs, que al nivell del que estem vivint, no? De la pujada de la factura de la llum, doncs que aquí també es prenguin mesures des del govern estatal doncs per descongestionar no? tot aquest, la comercialització i el servei que actualment tenim. I bé, doncs, és un gran tema, no? Tot el que té a veure amb l'energia, perquè no deixa de ser un recurs públic i un bé públic i una necessitat bàsica de tots els ciutadans i totes les ciutadanes, i quan més verd, millor, no? Perquè doncs, el context és el que demana.
Perfecte. Doncs li agraeixo moltíssim, alcaldessa, que hagi estat avui amb nosaltres. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona tarda. És Lídia Muñoz, l'alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat. 11 minuts i les 6 de la tarda. Ara, com et poses el desodorant?
Doncs jo normalment no em poso, però quan em poso, em poso d'aquells de pedra.
De pedra?
De pedra, que ara sí. No me'n recordo com es diu, d'aquells de pedra.
Els de barra?
El mulles, no, que el mulles és una pedra.
Ah, sí?
El mulles i te'l poses.
A veure, tu també, Àngels?
Sí, perquè amb les meves al·lèrgies jo vaig provant tot el que puc, i això és una de les coses que menys no té res...
No té alumini, no té res, no fa olor, no fa olor de res... Perquè els desodorants aquests que fan olor, això és com una mena de desastre, perquè entre l'olor del desodorant i l'olor corporal...
El que és molt lleig és la gent que es posa el desodorant...
A sobre la roba.
O sense dutxar-se.
Ah, perquè es pensen que sí mataran l'altre olor. Ai, sí.
Molt malament, perquè... això, eh?
Molt, molt malament.
És tot un capítol, el del desodorant? Li podríem dedicar...
Sí, el desodorant i les olors, sí.
És horrorós. I ara, mira, encara, perquè no, estem al desembre...
Sí.
Però quan arriba l'agost, o al juny...
Tela.
Tela,
és, i no, saps què passa?
Que deu ser aquesta gent que es dutxen a la nit,
no,
pensant-se que al matí ja estan dutxats i surten, i clar, com que han suat a la nit.
Però això de les teves suors nocturnes, a mi em té una mica... El José Matosas també sua.
Perquè també és jove.
Però, perquè vosaltres, els joves... Clar... Però tu sues, mira, també, Àngels, a la nit?
Jo dormo amb tirantets, vull dir que imagina't.
Jo... En fi.
Tirantets. Bueno, però a mi, sabeu el que em fa més repelús?
Què?
És aquests jerseis acrílics que els han suat avui. Ai. I demà ens els tornem a posar.
Això no ho havíem de parlar, ara.
No.
Pues, aquesta és l'olor.
Però... Són uns temes...
Aquesta és l'olor que molesta més.
Aquí el que necessitem és saber la manera correcta de posar-se...
Va,
no, la manera correcta de posar-se el desodorant.
Que ens ho expliquin.
La doctora.
Doctora Cristina Paradelo, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
La doctora Paradelo és dermatòloga de l'Institut Dermatològic Integral. És que vam conèixer l'altre dia una notícia, doctora, que no ens ho acabàvem de creure, perquè deien que la manera correcta de posar-se el desodorant era la nit anterior. Això és veritat o no?
A veure, aquí hauríem de diferenciar entre el que pròpiament seria el desodorant per treure l'olor i el que són antitranspirants per evitar la suor. El que causa la mala olor és la descomposició que algunes bactèries fan sobre la nostra sudoració o sobre els materials que tenim a la pell. Llavors sí que és cert que suem més durant el dia, per tant els antitranspirants s'haurien de posar al matí, i els desodorants, és a dir, aquelles substàncies que van destinades més a controlar la proliferació d'aquestes bactèries o contrarrestar l'olor, s'haurien de posar preferiblement a la nit per deixar-los fer més efecte. El que passa és que comercialment disposem de milions d'antitranspirants. De fet, si vas en el lineal de qualsevol centre comercial o qualsevol perfumeria, la majoria publiciten, doncs, 24 hores sense suor,
sí,
i la majoria han anat evolucionant a antitranspirants, el qual no té cap efecte sobre l'olor corporal. Transpirant vol dir que transpiraràs menys, vol dir que la quantitat de líquid de la teva suor, que de fet té poca olor, és a dir, som mamífers, tenim feromones, però no és l'olor desagradable, aquests antitranspirants, doncs tindrem menys líquid, però fins i tot a vegades pot passar que posant-nos molt antitranspirant l'olor estigui més concentrada, no està tan diluïda amb aigua, i no ho veiem gaire efecte sobre l'olor.
Clar, quina és, per tant, antitranspirant al matí i desodorant a la nit?
A la nit. És difícil trobar desodorants, inclús hi ha alguna... A les farmàcies podem trobar alguns sabons amb efecte antiolor, que són força eficaços perquè bàsicament el que fan és controlar la proliferació de les bactèries que descomposen en partícules odoríferes la nostra suor o altres partícules d'allà. I en aquests adolescents amb molta olor corporal, inclús als peus, així, aquesta mena de sabons que tenen com a, com a fons de controlar aquesta proliferació són eficaços doncs, ni al matí ni a la nit, al moment de la dutxa seria un altre moment.
Però... A mi m'encanta quan anem a tractar un tema de broma i al final el tema és interessantíssim.
Però és que tot té el seu gust.
És que és interessant. I que, com ho explica la doctora, no? Que bé, no? Quin gust, no? Quin gust. Doctora Cristina Paradelo, molt amable, de veritat, moltíssimes gràcies.
Encantada.
Gràcies, passi bé, bona tarda. És de l'Institut Dermatològic Integral. És superinteressant, no?
Però jo pensava que els antitranspirants... Però s'ha de transpirar.
Ja, home, però no, és, però no és que t'ofeguin. No? És que no. Eviten que surti tanta...
Els bitxos que es queden...
Però...
Quins bitxos?
Home, l'olor és aquella cosa que es mora, que ho ha dit la doctora.
Ja ho ha dit la doctora.
Clar, però això no és l'antitranspirant.
No, perquè l'antitranspirant és perquè no transpiris. Però llavors, si no transpires, la suor se't queda dins. No. Això és bo? És que no li hem preguntat.
Ja. Jo crec que no ha advertit el respecte. No, morir no morirem, per això.
No.
Saps? No és que tampoc... Digui, oi, ara desenvoluparem...
El que passa que les olors corporals... Va, seguim amb el tema de les olors. Hi ha gent que sua molt, però no fa mala olor.
És veritat.
Perquè,
perquè va bé de transpiració, però en canvi es posa el desodorant.
Hi ha gent que sua una mica, tu, i passes
no, per... Ha parlat d'un tema interessant, que són els peus.
Les feromones, també.
Bueno, lo dels peus i els adolescents,
sí,
això no hi ha
bambes,
manera d'arreglar-lo.
No? Les bambes, és horrorós, allò.
Això no hi ha manera d'arreglar-lo, ja veuràs quan els teus fills siguin grans.
Ja
planyo.
Sí, no? Directament a tothom, eh?
Bueno. Entres en aquella habitació d'adolescent... amb aquelles pambes.
I adéu. I te'n vas, no, directament?
Tanques i ja t'ho faràs.
Entres directament, obres la finestra, tanques la porta i te'n vas.
Escolteu-me una cosa, tinc per aquí... Ah, sí, és un altre tema, deixeu-me que canviï. Esteu preparant ja totes les compres de Nadal o no?
Ui, tant.
Jo tinc els canelons fets i congelats.
Ah, sí?
I tant. I tant.
A mi m'encanten els canelons.
Home, els meus són espectaculars.
Porta una safateta o alguna
cosa,
no? No ho dubtis.
No? Bueno, però ens ho menjarem a les 6 de la tarda, eh?
Sí, tant.
Perfecte.
Sense cap problema.
Cap problema.
Les cigales a 42 euros al quilo.
Déu-n'hi-do, eh?
El llamàntol a 40. Les centolles, que jo no sabia que es deia centolla,
sí,
en català, els centollos. Doncs les centolles... Bé, és que m'agrada la paraula. Les centolles a 25 euros, o els percebes gallecs, arriben a 60, a superar els 60 euros al quilo. Està caríssim, no?
Bueno, com que no ens podrem tornar a trobar tota la colla perquè ja veus que com està l'assumpte, mira, un centollo per a cada
i hem anat dos.
Però és la lluç o el lluç?
El lluç.
No, és que m'han posat la llobarro i la lluç.
No, el lluç, no?
Mira, el guió jo tinc posat la llobarro i la lluç.
Mucho llobarro corre por aquí.
El lluç és la merluza, no?
Sí.
Clar, en castellà és la merluza, però en català és el lluç, no?
Clar, però si és la llobarro, seria la llobarra.
El llobarro, no?
No sé. Jo diria el llobarro.
No?
També diria el lluç.
Un senyor.
No? El senyor llobarro.
I el senyor lluç.
I el senyor lluç.
Sí.
Escolteu-me, ja està. Ja hem arribat al final.
Ah, ja hem acabat?
Sí. Bueno, clar, però avui hem parlat d'animals...
Ho hem parlat
molt. ...desodorant, hem parlat de qüestions eòliques, tenim de tot, no?
Com en botica.
O sigui, sí. A Rafael, també,
hem parlat del Rafael, hem sentit cantar.
Hem parlat del José Matosas.
Bueno, a mi que em posin un dia en Raimon, per favor.
En Raimon?
Per compensar.
Jo vaig estar a casa al Raimon una vegada.
Ah,
molts
sí?
Anys, sí? Fa molts anys. Vivia, si no recordo malament, a la plaça Sant Jaume. Ara sembla que sí. En fi, Anna, Àngels, que tingueu bona setmana.
Igualment.
Cuideu-vos molt, eh? I vostès també, eh? Recordin que demà ens hi tornem a posar a les 3 de la tarda, engeguem el Tot anirà bé aquí a la Sintonia Ràdio Estel. Demà ja serà 15 de desembre. Ja estarem a meitat del mes, pràcticament, i a 10 dies del Nadal. Com passa el temps, eh?
Passa volant, eh?
Passa volant. Demà més. Gràcies per tot. Bona tarda. Adéu. Bona
tarda. Ràdio Estel. Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Òscar Dalmau, bona vesprada.
Oh, bona vesprada.
Joan Maria Pou, bona vesprada.
Hola, com esteu?
Francesc Torralba, bona vesprada.
Vespre.
Juan Carlos Unzué, bona vesprada.
Hola, què tal? Bona tarda.
Pilarín Vallès, bona vesprada.
Molt bona vesprada i molt contenta d'estar amb vosaltres en persona.
Camins, la bona vesprada a Ràdio Estel.
Pol Marçà et posa en safata les idees, pensaments i reflexions dels qui tenen molt a dir. Els dissabtes a les 9 del vespre, El Propòsit. Una entrevista en profunditat als personatges del present per saber com dissenyen el futur. Què persegueixen? Quina és la seva fita? El Propòsit, amb Pol Marçà. Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ràdio Estel.